no sé si el Daniel Fernández, bona nit i benvingut.
Bona nit.
És dels que encara s'han de treure el carnet de cotxe.
Sí, jo no en sé
no
de
entens.
Conduir.
No. No sé per què m'ho ensumava, sabia que aquest programa...
Però sóc un excel·lent copilot, i la meva dona t'ho podria dir perfectament.
És a dir, que ella condueix.
Ella condueix.
Doncs com a mínim ja tenim una part de la taronja amb carnet de conduir. Llavors, a Sitges ja has anat amb tren.
Sí, m'instal·lo allà i vaig amb tren, sí, sí.
Millor instal·lat si no tenim carnet de cotxe. I és que avui deixem una miqueta de banda les recomanacions que fas del còmic, però no deixem tampoc de banda la cultura una miqueta més underground, que a vegades, Tintín no és underground, però el còmic sí que té, doncs, a vegades aquesta faceta, aquesta part vessant més underground, perquè durant el Festival de Cinema de Sitges també hi ha alguns esdeveniments que creiem que amb el Daniel podríem explicar als oients.
Sí, de fet, jo crec que hi ha molt del públic del Festival de Sitges coincideix, o sigui, li agraden els còmics, i de fet jo hi ha molts amics que em trobo al Saló del Còmic, al Saló del Manga i al Festival de Sitges, o sigui, ja, i de fet la programació sempre inclou pel·lícules pensades per aquest públic.
I li vam dir al Daniel, doncs mira, per una setmana, com que tampoc els podràs llegir perquè estaràs veient pel·lícules,
em vaig emportar, però no s'hi tocant.
Ens fas una mica una crònica d'aquest altre Sitges, del que no surt potser a vegades a les cròniques dels periodistes, que ens parlen de les pel·lícules que estan a les seccions oficials, d'aquestes mogudes més subterrànies.
Exacte, perquè l'auditori és molt maco, però ja es concentren els actors, els directors, i òbviament és el que és notícia, no? Però a mi m'agrada molt també l'altre Sitges, que és el Sitges de les maratons, del públic que crida, que es passa tota la nit veient pel·lícules, el Sitges també dels dibuixos animats, dels aficionats al manga, el Sitges del cinema oriental, que és un Sitges que se'n parla poc i jo crec que a vegades s'hauria de fer perquè és molt divertit.
Parlem d'aquests Sitges, per exemple, que té lloc en cinemes de poble, on es produeix un ambient amb una actitud a l'hora de veure la pel·lícula molt més desenfadada, on tothom pot aplaudir, riure, plorar, cridar...
Pel·lícules que són dolentes es converteixen en divertidíssimes...
Clar, i pel·lícules que farien por si les veiessis sol, doncs en equip...
Sí, però també poden impressionar. Jo, de fet, és una anècdota que em va passar l'altre dia, però que em sembla curiós. Una persona que estava a Sitges, que no coneixia gaire el festival, no havia anat mai, em va dir, voldria anar a l'auditori a veure una pel·lícula i tal. Jo vaig mirar la programació i vaig veure que el Retiro, que és un dels cinemes del poble, feia l'últim passe de Rec, la pel·lícula del Balagueró, que és bastant contundent, i jo li vaig dir, home, a l'auditori pots anar, però jo crec que hauries d'anar en aquesta sessió. I aquest noi va anar allà i va sortir bastant flipat per l'ambient que hi havia allà, la gent cridant, tot de gom a gom... I
a més aquest ambient una mica decadent, no?, que té el Retiro, perquè havia estat com un gran cinema, una gran sala, suposo, també de festes, i ara està tot bé, però amb aquest punt una mica decadent.
Sí, i el Prado, encara més, que és un altre dels cinemes del poble, encara és més, també se'n veu vell, però té un encant, i per veure aquest tipus de pel·lícules de matinada és
jo millor.
Crec que és un context molt bo. Aleshores, clar, Rex s'estrenarà, però veure-la en les condicions que es pot veure al cinema del poble durant el festival, doncs és un passe, diguem-ne, únic, no? Perquè és veure-ho amb una gent que va allà a passar-s'ho bé, a passar por, però a passar-s'ho bé.
Podem comentar també més àmpliament aquestes maratons de matinada, on passen, què s'hi fa, que tu hi has assistit
sí,
també.
Sí, 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 i són dures de resistir, però jo... Em sorprèn veure que es plenen, és a dir, hi ha gent, a més, que va directament a les maratons, està allà, comencen a les 12 a la 1 i acaben a les 6 de la matinada. La qual cosa, el tema de tornar de Sitges també soluciona, no? Perquè quan surten ja torna a haver-hi el tren.
Agafem l'últim tren i tornem amb el primer.
Ah, exacte. I a més, pues, estàs allà dins. I són pel·lícules que no són les mateixes que van a secció oficial, només es fan a les maratons, i per exemple va haver-hi una que es va repetir dos vegades, una marató zombi amb subproductes, perquè són subproductes, però que clar, vistes allà, doncs tu passes bé i són ximpleries que es poden disfrutar. Per exemple, ha tingut, tothom en parla d'una pel·lícula dolenta, com és el Flight of the Zombies, Flight of the Living Dead, a l'avió dels morts vivents. No fa gaire es va estrenar una pel·lícula que es deia Serps a l'avió, doncs és el mateix, però en zombis sí, pues clar, la contaminació dels morts vivents dins un avió, una pel·lícula feta amb 4 duros, però clar, era molt, molt divertit. De fet, a mi m'agrada molt, i sempre hi vaig, amb un altre tipus de marató que fan a Sitges, que són els anomenats Mondo Macabro, que és una productora, una distribuïdora de DVD nord-americana, que presenta sempre, es dedica a buscar pel·lícules estranyes, exòtiques i perdudes, i aquest any, per exemple, han portat un Dràcula fet als anys 50 a Turquia, i un dels...
Això ha de ser tremendo.
Sí.
Un Dràcula dels anys 50 fet a Turquia.
Jo ja vaig veure també fa un parell d'anys un Dràcula fet també a 150 a Pakistan, que era una cosa inenarrable, però clar, són curiositats que només es poden veure al festival.
I aquestes maratons, com per exemple la de Mondo Sonoro, que és una distribuïdora de DVDs, s'ha de pagar un preu per entrar?
Sí, es paga un preu, però són 10 euros i són 4 pel·lícules. O sigui,
I no sempre es fan al mateix indret?
Al cinema, bueno, a tots, als 3 cines, o sigui, a Sitges estan fent pel·lícules les 24 hores, o sigui, és un no parar. I normalment, tant a l'auditori com al Retiro, com al Prado, en algun moment en algun hi ha una marató.
Molt bé, doncs...
Hi ha dies, els caps de setmana, on hi ha marató a cadascun dels tres cinemes. I una pel·lícula de la que m'agradaria també agradar, per curiositat, que també es va fent una d'aquestes maratons, de fet està vinculada amb el Mondo Macabro, perquè és un dels responsables, que és un dels que busca aquestes pel·lícules, que és d'origen pakistaní, que es diu Omar Khan, que ha presentat una pel·lícula, és el primer gore fet a Pakistan. Clar, i pensem la situació en què es troba a Pakistan, i dius, posar-se a fer gore allà, i a més és un remake de La Matança de Texas, on l'assassí, en lloc de portar la màscara, va amb una burca. I mata doncs els adolescents, diguem-ne, pijos que hi ha a Pakistan, del qual cosa li pots trobar també molt significats.
Hi ha molt missatge,
a banda de lo burra que és la pel·lícula, hi ha molt missatge.
Que moltes vegades al Festival de Sitges, en aquestes maratons nocturnes fins que surt el sol o en d'altres esdeveniments, si veu el mateix públic que el Saló del Manga o que el Saló del Còmic, i és per això que l'anime, les pel·lícules d'animació japonesa, tenen un paper molt important al Festival de Sitges.
De fet, la gent que li agrada l'anime i el manga sempre mira i té molta curiositat per saber quines pel·lícules es fan a Sitges, perquè els grans clàssics de l'animació japonesa dels últims 10 anys s'han passat a Sitges, no? Hi ha sessions que es plenen de gent que només va a veure les pel·lícules de l'Animat, que és una secció paral·lela dedicada a l'animació. I, per exemple, relacionat amb el manga, hi ha prevista una marató que es diu que fan les dues adaptacions que s'ha fet de Death Note, que és el manga més venut que hi ha, dels mangas que més estan venent a tot el món i també al nostre país. És una història que ja la vaig parlar aquí ja fa temps, sobre un llibre, una llibreta, un quadern, on s'anota el nom d'una persona i aquesta persona es mor. Doncs aquest manga d'èxit s'ha convertit en pel·lícula de persones reals i aquest cap de setmana es fa una marató amb les dues versions. I aquesta sessió, els fanàtics del manga i també de l'anime, encara que són persones no és dibuixos, doncs segur que la sala estarà plena i segur que en aquests moments ja costarà trobar entrades.
De fet, hi ha una secció que es diu Orient Express.
Sí, que és cinema asiàtic. A mi l'acostumen a fer a les 5 de la tarda al cinema Retiro i jo sempre m'hi deixo caure perquè a mi m'agraden molt les pel·lícules d'acció orientals i les pel·lícules d'arts marcials. I s'estrenen les novetats que s'han fet a Hong Kong o al Japó i són sessions molt, molt divertides normalment.
El nostre company Daniel Fernández, setmana rere setmana ens parla de còmics aquí al Cabaret Elèctric i de fet alguna de les pel·lícules que has vist com El Barón contra los Demonios em sembla que ha estat feta per un senyor que es diu Antoni Ribelles, que ell ha estat un gran mestre del còmic.
Bueno, no, era gran mestre és molt dir, havia fet, havia publicat historietes als anys 80 i va fer, és que jo això vaig a, al·lucinar molt amb aquesta pel·lícula, que és un, hi ha gent que diu que és una de les pitjors pel·lícules que han vist, és una opinió, però és una persona que s'ha passat 12 anys fent aquesta pel·lícula i feta per la muntanya els caps de setmana amb uns efectes especials molt ben fets i volent agafar l'esperit dels còmics dels anys 80 i els còmics de, del Jack Kirby, que era un dibuixant molt, amb un llenguatge molt particular, i amb, a mi em va semblar un deliri i com un somni d'una persona que ha estat allà 12 anys gastant-se els seus diners i rodant.
Ell anava estalviant i quan en tenia una mica, doncs vinga, va, aquest cap de setmana convoquem els actors, que deuen haver canviat amb 12 anys aquests actors físicament.
I molts surten als culebrons de TV3 i els veia molt els he vist per, i el Xavier Andreu és també un actor de TV3,
ara ho buscarem,
exacte, i se'ls veu molt joves en comparació, és a dir, que clar, com ho han fet, potser les imatges en persones fa molt de temps i ara després han fet els efectes, es nota un canvi.
Doncs aquesta pel·lícula una miqueta alternativa i underground, però que potser el procés de la pel·lícula
és una obra d'amor, jo ho veig com una obra d'amor
tan interessant, amb aquestes batalles, aquestes naus espacials, aquests dimonis, tot plegat. Fa un moment per això ens estaves parlant d'aquesta secció anomenada Orient Express i tenim el nostre corresponsal, el nostre enviat especial al Festival de Cinema Fantàstic i del Terror de Sitges, el company Ferran Oberni. Bona nit i benvingut, Ferran.
Molt bona nit.
Tu també has vist força pel·lícules i una d'elles japonesa. No sé si deu ser dins d'aquesta secció Orient Express o de la secció oficial.
Era un dels títols destacats del dia, tot i que jo he de reconèixer que a mi no m'ha acabat de convèncer. És, sí, sí, dintre, enmarcada, vaja, en la secció oficial, les pel·lícules que es projecten a competició, i està dirigida i també protagonitzada per un dels còmics humoristes més populars, sembla ser, al Japó. Jo no el conec, però diuen que és una espècie de Buena Fuente al Japó. La pel·lícula es diu, atenció, Dei Nipponjin, tal qual, Dei Nipponjin, una espècie de fals documental que la veritat és molt difícil de definir, jo no m'atreveixo a fer-ho, per tant diria que és una pel·lícula inclassificable.
Però
que
parla, això es traduiria com els japonesos, no? Segurament, Dei Nipponjin.
Sí, el gran japonès, em sembla això? Que és, o alguna cosa així. Sí. Com dic, una pel·lícula amb personatges excèntrics, amb una narració no lineal, per entendre'ns, i diuen, els que els ha agradat, que aquesta serà una pel·lícula que marcarà un abans i un després a la història del gènere.
Ja,
jo no m'acabo de creure.
Ja ho veurem, Ferran, però avui hi ha hagut una gran presentació. Posem-nos musicalment en situació. Banda sonora, si us plau. Escoltem el tema dels crèdits de Blade Runner i és que aquest clàssic de Ridley Scott avui s'ha pogut veure restaurat.
Sí, tot un referent del cinema de ciència-ficció que aquest any celebra, recordem, els seus 25 anys i sens dubte jo diria que de mínim, com a mínim els 6 dies que portem al festival sembla que és l'aconteixement més important que s'ha pogut viure. A les 11 del matí, a l'auditori de l'Hotel Melià, que és on es feia la primera projecció a l'estrena, aquesta pel·lícula únicament només s'havia projectat abans al Festival de Venècia, doncs hi havia una munió de gent. Jo el primer que m'he preguntat és dir, escolta, però que la gent no treballa? Clar, a les 11 del matí d'un dimarts m'ha sorprès molt i això...
N'hi ha que es demanen festa com el Daniel Fernández.
Jo vacances.
Et demanes vacances per anar a Sitges.
El que sigui, no?, per veure una pel·lícula com aquesta. Bé, com a mínim el que demostra és que la pel·lícula no passa de moda i que hi ha molt interès encara avui en dia de veure aquest nou muntatge de Ridley Scott. Diuen que és l'últim, el definitiu, No inclou grans novetats sobre l'última versió que el cineasta nord-americà va estrenar fa ja pocs anys, on eliminava, recordem, la veu en off i també el final feliç, a més d'afegir-hi una seqüència onírica també molt, molt, molt debatuda. Bàsicament el que s'ha fet ara doncs, és restaurar la imatge i la veritat és que jo dic, el resultat és espectacular. A mi m'ha al·lucinat. veure la imatge tal qual l'he pogut veure a la pantalla de l'Hotel Melià. I ho dic d'aquesta manera perquè aquell qui ens estigui escoltant i senti curiositat per veure això que estic jo ara comentant, doncs que sàpiga que té oportunitat, eh? L'únic que necessita és poder-se acostar aquí a Sitges demà a 3:15 de la matinada, hora una mica intempestiva, això és veritat. A l'auditori hi haurà la segona projecció d'aquesta gran pel·lícula de ciència-ficció, de la qual jo, en una altra circumstància, potser podria debatre en algunes coses a nivell d'argument, de narració, però no pel que fa als conceptes i la idea visual. La imatge brillant que avui hem pogut veure a través d'aquesta projecció digital, perquè la pel·lícula s'ha pogut projectar en aquest sistema, permet que, no sé, un tingui la sensació que no ha passat el temps, no? I que, sens dubte, la pel·lícula no ha passat de moda. I bé, perquè el Harrison Ford i els altres actors de la pel·lícula, doncs els coneixem i sabem que avui en dia tenen unes quantes canes al cabell. Però si no fos per això, doncs la veritat és que seria una pel·lícula del segle XXI de totes totes.
Doncs aquesta versió ho és. De fet, en el pas hi ha assistit el Charles Lazurica,
sí,
el productor d'aquesta nova versió.
De la restauració, juntament amb Sid Mead i Douglas Trumbull, dos dels responsables del que és el treball visual d'aquesta pel·lícula. Entre d'altres, han valorat la tècnica que ja s'utilitzava fa 25 anys.
I'm still a very, very strong believer.
Crec moltíssim en les tècniques que vam utilitzar per fer Blade Runner. I si ara em demanessin que tornés a fer la pel·lícula, utilitzaria en molts casos les mateixes tècniques, perquè per a mi les maquetes que vam utilitzar són millors que el treball que es fa ara amb ordinadors. Li donen molta realitat.
Cert és que a vegades es podien arribar a fer coses meravelloses sense la necessitat de recórrer al digital, el que seria doncs, totalment la mentida, perquè una maqueta, si més no, doncs es pot tocar. Ha quedat dit que aquesta nova versió restaurada d'aquesta pel·lícula, Blade Runner, es pot tornar a veure, però avui també has vist The Nines, els 9.
Sí, aquesta ja secció oficial a competició, el debut en el llargmetratge d'un guionista interessant, John August, que és, recordem, l'últim de les pel·lícules de Tim Burton, l'últim guionista, em refereixo de les pel·lícules de Tim Burton. Ha fet una pel·lícula on ha dividit la història en tres episodis, tot i que els diferents arguments, protagonitzats pels mateixos actors, això sí, acaben per convergir. I el punt de partida, doncs, són els reality shows, també molt presents al llarg de les pel·lícules que hem pogut veure aquests dies o que estem podent veure aquests dies aquí a Sitges, tot i que el tema de fons, jo diria, de la història és la confiança. La pel·lícula, per cert, es projecta demà a partir de les 3 de la tarda. Em sembla que és a l'Auditori, tot i que això ara en aquests moments no us ho podria confirmar. Una pel·lícula ben escrita i també ben interpretada.
De totes maneres, hem posat un enllaç a la nostra pàgina web i ktfm.cat i els oients doncs, podran entrar i buscar exactament l'hora d'aquest pas. Si a tu t'ha agradat The Nines?
Sí. Ah, perdona, no sabies a què et
referies. No, digues, Ferran, t'ha agradat?
No, ja t'ho he dit que sí.
Sí, tenim el Daniel Fernández amb nosaltres, el nostre company, ara ho diré així com títol nobiliari, comentarista de còmics, que ens comentava que potser aquesta pel·lícula, The Nines, parla bastant dels temes de les pors que avui hem vist a Sitges, com seria la telerealitat.
Bueno, surt la telerealitat, però és que la pel·lícula aquesta de Nines és curiosa, és d'aquelles que si la veus, després te'n vas a un bar i pots estar parlant molta estona sobre què significa el final, no? Perquè jo vaig tenir unes converses absolutament radicals sobre opinions. Però el tema de la telerealitat aquí està tractat diferent a com s'ha vist a Sitges aquests dies.
Jo, sens dubte, diria que és un dels títols interessants pel que fa a secció oficial i no m'estranyaria que tingués alguna menció al palmarès. No crec que el premi principal, però sí alguna petita menció. Com potser també First Snow, que és un altre debut també com a director d'un bon guionista nord-americà. En aquest cas és Mark Fergus, autor, entre d'altres, de Hijos de los Hombres. Una pel·lícula sobre el destí amb un to hipnòtic i fins i tot jo diria també minimalista, que se centra en la història d'un noi que trontolla tal qual, després de visitar un vident que li perdiu que té els dies comptats. Aquest és el punt de partida d'aquesta història que a mi també m'ha satisfet. És que en conjunt avui diria que ha estat un dia molt positiu entre aquests dos títols que ara comentava i el Blade Runner. en aquest moment estic gairebé levitant, eh, Txell?
El que ens comentava el David Fernández de Micròfon Tancat sobre que a vegades doncs, assistir a Sitges és a vegades veure també el cinema del terror, quines pors retrata, és aprendre el pols, a vegades és la societat, a vegades les pors poden ser el terrorisme, poden ser en altres èpoques l'atac d'uns marcians o d'uns extraterrestres, i tu deies que en aquest cas doncs, es parla molt de telerealitat i de zombis en aquest any.
Sí, jo crec que són les dues coses que dominen la majoria, bona part de la programació, o hi ha zombis o similars, i sobretot també hi ha imitació de la telerealitat. El David J. Scal, que és un historiador de cinema de terror, sempre diu que per conèixer una societat s'han de conèixer les seves pors, i aleshores si un va a Sitges pot veure moltes pel·lícules de terror fantàstiques i pensar a veure, intentar veure quins nexes pot tenir. I lo de la telerealitat és, jo sempre hi penso que és perquè les coses que fan por les veiem per la tele, i aleshores la gent que fa aquestes pel·lícules pensa que si ho fa similar a la televisió pot influir més inquietud.
Ferran, m'han dit que estàs levitant.
Sí, sí, i tant.
Però has passat més poc amb l'orfenat tots aquests dies, oi que sí?
Home, si ajunto totes les pel·lícules, doncs...
Avui no m'has fet, sí. Aquelles preguntes profundes que em fas cada dia?
Mira, com que ja van un parell de dies que hem comentat aquestes històries així una mica més filosòfiques, avui m'he decantat per ser una mica més realista.
Demà tornem a connectar amb tu i tenim un minut per explicar als oients, si ells també venen a Sitges, què s'hi podrà veure.
Doncs mira, entre d'altres, demà una pel·lícula francesa polèmica, controvertida, es diu A l'intérieur, a l'entorn d'una dona embarassada que passa la nit de Nadal sola a casa quan una desconeguda es presenta a casa seva. A punt de partida pots veure que és com a mínim inquietant. Uh-huh. O també Stack, aquesta també a competició, un thriller amb grans dosis de comèdia macabra dirigida per Stuart Gordon, que recordem és l'home que fa uns anys ens va deixar aquella pel·lícula tan popular del gènere com Reanimator. Aquests són alguns dels molts plats que ens ofereix el Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Tu t'has pogut passar, crec que no, perquè et passes el dia treballant per alguna d'aquestes maratons nocturnes. Has vist aquests grups, doncs, a vegades d'adolescents o ja no tan adolescents, fans d'aquestes mogudes més alternatives de Sitges?
Doncs la veritat és que no he tingut ocasió d'acostar-me per cap d'aquestes maratons. Consten, evidentment, que existeixen. Sí que he anat a alguna projecció a l'auditori a la una de la matinada, amb sang i fetge, i el públic aplaudint, rient i fent el que sigui, no? Exterioritzant sentiments, cosa que em sembla molt saludable i molt sana. Però no he tingut ocasió d'assistir a cap de les maratons del Prado o del Retiro, que es passen realment, ara us escoltava, tota la matinada. Déu-n'hi-do, s'ha de tenir força, eh? I l'endemà a treballar, clar.
O no.
Bueno, jo crec que molts són estudiants.
També.
Doncs Ferran Auberni, demà tornem a connectar amb tu, a veure força pel·lícules per explicar-les aquí al dia, a la sintonia d'ICAT-FM, o per internet també ens podeu escoltar, ICAT-FM.cat. I el Daniel Fernández també, moltíssimes gràcies i bona nit. Adéu. Que vagi bé, adéu.
Adéu-siau, bona nit.